23 de gener a Muntaner i del 27 de gener i el 9 de febrer al carrer Aribau. Avui arriba a les sales de cinema el remake d'una de les comèdies adolescents més emblemàtiques de les últimes dècades, Xiques Males. Sobre en Terra, també musical de la comèdia que fa 10 anys protagonitzaven Rachel McAdams, Lindsay Lohan i Amanda Seyfried. Ara el guió el signa Tina Fey, de Saturday Night Live, i compta amb un repartiment totalment renovat. I també s'estrena avui amb molt bones crítiques l'última pel·lícula de Wim Wenders, que es diu Perfect Days. Premiada al Cannes i que és la candidata del Japó pels Oscars de Hollywood, i explica la història d'un home que neteja els banys públics de Tòquio. Tot això el dia que arriba a Apple TV la pel·lícula Los Asesinos de la Luna. L'última pel·lícula de Martin Scorsese amb Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i Lily Gladstone, que acaba de guanyar un Globus d'Or per la seva interpretació. Una pel·lícula de més de 3 hores. I ja s'ha publicat el tràiler de Back to Black, el biòpic d'Amy Winehouse. La protagonitza l'actriu Marisa Vela i narra la vida personal i professional de la cantant des de que va començar fins que va morir molt jove, als 27 anys. I quan falten només 10 dies per conèixer la llista de finalistes de millor pel·lícula estrangera dels Oscars, La Sociedad de la Nieve de Bayona continua forta en les previsions dels mitjans especialitzats. Hollywood Reporter ha publicat la seva aposta de cara als Oscars i pronostica també, com Variety, que La Sociedad de la Nieve acabarà nominada, en aquest cas, a 3 categories. Millor pel·lícula internacional, millors efectes visuals i millor maquillatge i perruqueria. També avança que no és favorita, però tindria números d'entrar en 4 categories més. Millor guió adaptat, millor fotografia, millor banda sonora i fins i tot parla Hollywood Reporter de millor pel·lícula. El 23 de gener, recordem, coneixerem les candidatures oficials dels Oscars. I avui hem sabut que la sèrie The Good Doctor acabarà amb la 7a temporada.
I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure.
El 20 de febrer s'estrenarà l'última temporada d'aquesta sèrie mèdica protagonitzada per un cirurgià amb autisme. Les 6 temporades anteriors de The Good Doctor es poden veure ara a Netflix, a Movistar Plus i a Amazon. Per cert, parlant de sèries, avui subhastaran al Regne Unit tot de guions originals de la sèrie Friends, que han rescatat d'un cubell de les escombraries a Londres. El seu valor és d'entre 600 i 900 euros. Els textos són dels episodis finals de la 4ª temporada, que es van gravar l'any 1998 a Wembley. Els protagonistes viatjaven a Londres per assistir al casament d'en Ross, d'un d'ells. Ah, jo crec que som els primers a l'Estat a fer-ho. No, potser m'equivoco i demano disculpes, però crec que RAC1 amb això serà pionera. La nit de dilluns a dimarts, en directe a RAC1, la gala d'entrega dels Premis Emmy. Serà un programa especial dirigit per Joan Lluís García, sí, el Juanlu, el cap d'esports de RAC1. Joan Lluís García, també seran Blai Morell, Alejandra Palés, Pere Solà Gimferrer i David Broc. El programa començarà a 2:45 de la matinada, hola, i s'allargarà fins que calgui, fins que s'hagin anunciat tots els premis de les sèries. HBO Max surt com a gran favorit als Emmy, amb Succession, que acumula 27 nominacions, The Last of Us, 24, i The White Lotus, 23. Repetim, programa especial dels Premis Emmy. De la mateixa manera que donem els Oscars, també donem els Emmy aquest any. Per primera vegada, la matinada, repetim, de dilluns a dimarts, que és quan s'entreguen aquests Premis Emmy. En directe a RAC1. I amb música avui torna Ariana Grande. L'artista acaba de publicar un nou tema després de gairebé 3 anys de la seva última cançó. I sona així de bé. Ja recordo molt a Janet Jackson, per cert. Yes, and? I és el primer avançament del seu 7è disc d'estudi, que es dirà Eternal Sunshine. I també nova cançó de Bad Gyal. Diu Tributa Niña i el firma en col·laboració amb la brasilera Anita. I una altra que publica nova música és precisament la germana de Bad Gyal, Muska.
Y si coges y te vas, luego entre el miedo te escondes, sabes que
ven detrás. En aquest cas, la cançó es titula El disfraz i formarà part del seu pròxim disc Sexy Sensible, que es publicarà dijous que ve, Sexy Sensible. I més estrenes, avui Triquell publica FOMO. És una d'aquelles sis cançons on Triquell comparteix les seves inquietuds, pors i reflexions com aquesta Si una mentida em salva. El presentaran quatre concerts de dijous a dissabte de la setmana que ve a l'Ideal de Barcelona, que també seran un espectacle audiovisual. I atents als fans de Chanel, perquè avui la cantant estrena el seu primer disc.
Tu me pones mal, yo sé que se me nota.
Habla. Es diu Sin Sal. El raper Lil Nas X torna després de dos anys d'aturada musical. Que són una temàtica religiosa en què es compara directament amb Jesucrist. I els vaccins, èpala, èpa, ara sí, publiquen avui el seu sisè disc. És una de les deu cançons que formen part de Pick Up Full of Pink Carnations, mentre Edu Esteve estrena avui dues cançons que formaran part d'un nou projecte que anirà veient la llum al llarg de l'any. Aquesta n'és una que es diu M'estimes.
Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot era mentida, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, només queden paraules que marxen tal i com...
I també estrena avui una nova cançó. És Eduard Costa, l'exmembre dels Amics de les Arts. Es diu Bum Bum.
La gravetat m'atrau cap al teu cor. Vaig orbitant, girant el ritme de la cançó. I és que sento, sento, sento un bum-bum que ho atura tot.
Aquest bum-bum que para sobre allò que hi ha entre dues persones que s'atrauen i no sabem ben bé per què. I acabem amb el nou single de Vic Miralles i Mama Duixa. Titulada Vampirs, una cançó que tracta sobre una relació romàntica que s'escapa de qualsevol esquema tradicional preestablert. I a les 9 i 7 minuts, a la resta dels esports amb Repsol, l'etapa reina del Dakar ha confirmat el lideratge de Carlos Sainz en cotxes, en canvi en motos, els castellonencs Joan Barreda ha abandonat el rally per uns problemes a la moto. En waterpolo, la selecció espanyola jugarà demà a la final de l'Europeu contra els Països Baixos, tot plegat després que ahir el combinat format per una majoria de jugadores catalanes guanyés Grècia de 8 gols. Que en tenis, diumenge comença l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada, que Carlos Alcaraz debutarà contra el francès Gasquet, mentre que Novak Djokovic començarà la defensa del títol davant el croat Dino Prismic. Alcaraz i Djokovic no es trobarien fins a una hipotètica final.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Ja som il·luminats!
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Anem al trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC. Ens espera l'Àlex Huguet, com cada matí. Bon dia.
Molt bon dia. La sortida 3 a l'AP7 a Figueres Nord continua tallada per l'accident de primera hora en sentit sud. Queden alguns trams de cues a la resta de la xarxa viària, com a l'AP7 encara amb 3 quilòmetres a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, o a la C58 a Sant Quirze en sentit sud, o a Ripollet en sentit Sabadell, però en general totes aquestes retencions ja van a la baixa i a les rondes hi ha més moviment, com sempre, però també amb menys congestió. Ara a la litoral són 2 quilòmetres de circulació intensa, però pràcticament sense cues entre la Barceloneta i Montjuïc, i a la ronda de dalt, on hi ha més lentitud, és el tram de Pedralbes en sentit nord. És tot des del RAC. Bon dia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de karaoke, perquè una periodista i activista guineana ha batut el rècord del món d'aquesta disciplina. Es diu Afua Asentawa Owusu Aduonum, Afi, pels amics, i s'ha passat... Gràcies pels aplaudiments. I s'ha passat 126 hores i 52 minuts cantant. Un rècord que va començar amb empenta i 126 hores, eh? La pregunta de la Marc Ortuño, que sempre va amb un extraordinari lliri a la mà, que és el nostre lliri que va a la mà, es pregunta, per què? Una gran pregunta. Per què es passa? És que és una gran pregunta. O sigui, hola, què tal? Afua Asentawa Owusu Aduonum. Bon dia, bon dia, bon dia. Per què has passat 26 hores i 52 minuts cantant? Va començar amb empenta i energia, això sí.
Africa, 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 eh?
Bueno, amb energia no et pensi tampoc gaire. Però bueno, clar, al cap de 24 hores ja anava una miqueta ja perduda de forces. Dient que al final ja s'arrossegava bastant amb un ritme molt tranquil. Hi ha la música davant i allà darrere hi ha una veu que sona. La guineana pobra va deixar de cantar per indicació mèdica al cap de 5 dies. Doncs es podria juntar amb el Guillem Milky Way, que ahir ens explicava que és un autèntic fan dels karaokes.
Has anat molt als karaokes?
Moltíssim, sí. M'encanten, i de fet, sí, és una de les meves coses de, però ara... d'estar de gira al lloc on anem, habitualment busquem un karaoke.
Va, això ho he de llegir ara. Aviam qui ha sigut el graciós que ha escrit això, perquè ara faci aquí un... Ara, que després de 5 dies cantant, la que deu estar azul és la guineana.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 12.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Susana Cuadrado.
Hola, Ernest Folk, bon dia.
Bon any, estic indignat amb la Cristina Puig.
Bon any has dit, eh?
Has dit bon any?
Sí, per això, perquè la Cris et veu i et diu bon any.
Però perquè no l'havia vist encara, el Basté.
A veure, el 12 de gener.
Però jo, per exemple, tampoc vaig veure el Sona Cuadrado i li crec que dir bon Nadal.
Sou uns pesats. I avui, aquest matí, ens acabem de saludar d'una forma força fusiva per dedicar-nos al bon any, no, també? I al bon dia, també.
Sí, esclar.
Mira, ja us ho fareu.
El 12 de gener no es diu bon any.
Ja us ho fareu.
Ara, quan no us ho digui, després no vull sentir-vos.
Us ho direm, segur que t'ho direm. Hola, què tal, Susana Cuadrado, bon dia.
Què tal, bon dia.
Bon dia, hola, Cris Puig, què tal?
Bon dia
i bon any. Hola, don Jordi Bosch, bonjour.
Bonjour, què tal? Bé. Jo també us desitjo un bon any, jo, de vegades. Tinc allò que et diuen, si us la digui jo, que el mes de juliol a vegades dic que tingueu bon any, que en queda molt, i és veritat, en queda molt. Llavors, bé, evidentment, pues ho desitjo, ja està. I
ja està, punt. Anem a votar... Hola, Bartolí.
Hola.
El millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@racoponet amb la paraula clau a l'assumpte, així de senzill, diàling@racoponet. En joc avui, una estada per dues persones amb esmorzar inclòs a l'hotel Clas de Valls, a l'Alt Camp, així com una entrada doble per visitar el Museu Casteller de Catalunya, tot plegat, gentilesa de l'Ajuntament de Valls. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Valls, que, escolta, està molt bé, això. Dues persones amb esmorzar, inclòs a l'hotel Clas, a l'Alca. I també un airfry Molinex. Això me n'han parlat molt bé, d'això.
M'ho han portat els Reis.
En sèrio?
M'ho han portat els Reis.
A mi em van portar una torradora, i a mi... és que tot... No, estic molt encantat de la torradora. I, però és que jo demano, jo, clar, el pròxim any hauré de demanar això, perquè sí, m'han parlat tan bé d'això. És una fregidora d'aire, sí, sense oli, de 5 litres de capacitat, que cuines en molt poc temps, sí, i t'estalvies fins al 70% de... Estic fotent una publicitat aquí de franc.
I pot complir un somni, no? Com? Pot complir el gran somni de qualsevol humà, que és menjar patates fregides sense sentiments de culpa.
Ara. Efectivament. Esclar.
Puc aixecar el dit?
Sí.
Jo en tinc una.
I què tal?
Fatal.
Ai, va!
Molt bé, doncs enhorabona, Airfryer Molinex, per aquest regal que acaba de fotre a fer punyetes Susana Quadrada.
No, és d'aquesta marca. Encantada. La tinc de fa 2 anys i no...
Però per què no t'agrada el que fa, o què?
Perquè a casa són 4 boques, algun dia més, i fa porcions diminutes. Llavors et passes 2 hores intentant fer 4 patates fregides.
Mengeu menys. Heu de menjar menys.
Està bo, depèn. També depèn molt dels temps de cocció, de...
Bueno, clar, però això depèn de tu, no de la màquina.
No, perquè també depèn de la matèria primera.
Val. Enhorabona, gràcies a l'empresa, perquè això... Treballa a l'avantguàrdia, no recorre. Està molt a favor d'aquesta Airfry Molinex.
Diu que ja no tornaràs més, no?
No posarà Molinex publicitat a l'avantguàrdia, en canvi.
A veure.
Airfry Molinex.
Que em posi.
Molt a favor d'Airfry Molinex, però és que m'han dit que és... De debò, no és broma, aquestes... No parlo d'aquesta, no sé quina és.
És la meva,
La fregidora d'aire, m'han dit.
És que és fantàstic, perquè no embrutes. O sigui, has de fer patates fregides i no embrutes. Ho tens tot.
Però a mi m'agrada cuinar, i també et dic una cosa. Jo, per cuinar, m'agrada embrutar,
Sí, però després s'ha de rentar, també.
Això també és veritat.
Fa molta mandra.
Bueno, anem als finalistes de la setmana. Va, el primer tall.
I que és més saludable, també, el tenir poc oli.
Endavant.
En fi, el primer tall, a l'emissora gallega Radio Voz, es va colar una conversa entre dues companyes d'informatius mentre sonava una entrevista a Marta Lois, candidata de Sumar a Galícia.
Un placer estar aquí con vos. Pues voy...
¡Ay, coño, de verdad,
Forma laboral, aposta por moitos dereitos y libertades.
Hola, Eva.
Tengo que preguntar, yo también se está decepcionada.
¡Eva! Hola, esta, Sonia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, chica?
El estudio una
braga. Todas las sillas descontroladas, el ordenador apagado.
De verdad, es que es un...
Compañerismo total,
Correu a diàling@rac.net, assumpte Galícia, el segon finalista.
Al Matina Codina de RAC 105 van felicitar la Dúnia pel seu 9è aniversari.
Hola.
Hola, bon dia, què tal, com estàs? Que vas fer 9 anys el dia 31 de desembre?
Què?
Et truquem de la ràdio del Matina Codina de RAC 105. Escolta, deus estar de vacances escolars, no?
Sí.
I què fas, desperta a 7:45 del matí? T'hem despertat nosaltres? T'hem despertat... Us està ben adormida, la Dúnia?
Sí,
t'acabes de llevar, no?
Què?
Per molts anys.
Felicitats!
Assumpte Matina, i el tercer?
Una presumpta informació d'última hora et pot agafar contrapeu i fer-te perdre el fil. El món a RAC1.
D'aquesta manera s'evitaran moltes consultes. Moltes vol dir moltes,
El lo que tiene...
Perquè realment... Ja fa dies que el...
Venga, va!
Espera't un segon, que m'estan passant una informació.
Eso es mentira.
Un segon. Ja fa dies que el que dèiem, que els que estaven amb símptomes lleus...
Aleluia!
Molt bé, assumpte fil. Té explicació... Però ja l'explicaré, però és molt llarga.
Aquesta excusa m'estan passant una informació.
Sí.
Que ha quedat l'excusa que m'estan passant.
No, és que tenim una màquina, que quan... Que és igual, és que és molt complicat d'explicar i és igual, és culpa meva. Quart finalista, va.
Un moment de clarividència del Damià López durant la transmissió del Real Madrid, Atlètic de Madrid, de dimecres.
Perquè de seguida ja la té el Real Madrid.
També la realitat d'aquest domini del Madrid és que va marxar Benzema, no han fitxat un davanter i estan acabant un partit d'avui important amb Bellingham, però amb Joselu, que d'acord...
La centrada de Carvajal, el cop de cap de Joselu i el gol del Real Madrid.
Vaja. Assumpte...
Joselu, que fa el gol amb Buget.
Assumpte Damià. I l'últim.
El moment karaoke al final de la tertúlia d'ahir al món a RAC1.
Oi, una pregunta i acabo, amb sí o amb no. Conxita Baray, has cantat alguna vegada en un karaoke?
Sí.
Anton Losada.
Por favor, don Jordi, la duda ofende.
Pablo Iglesias.
Pero muchísimas veces.
Olvídalo todo, que tú para eso tienes experiencia. Ya, eso no lo superarem. fins a la temporada 2024-2025.
Assumpte karaoke.
Assumpte karaoke. En joc, l'estada per dues persones amb esmorzar inclòs a l'hotel Clas de Valls a l'Alt Camp, junt amb l'entrada doble per visitar el Museu Casteller de Catalunya, gentilesa de l'Ajuntament de Valls, tanqueu el micro de la Quadrado. I l'Airfryer Molinex, la fregidora d'aire sense oli de 5 litres de capacitat per cuinar en poc temps, amb un estalvi energètic de fins al 70%. A les 9 i 20 vaig a fer una trucada al director de La Vanguardia, ja t'ho dic ara.
Bueno.
No, això de Molinex és terrible. I hem de posar-ho aquí. No, trucarem al director de La Vanguardia per parlar de, precisament de tot això que està passant ara, just en el moment que hi ha arribat en aquesta ràdio la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i que seurà en aquest estudi, i que voldré que abans de que seguin aquest estudi Laura Vilagrà, tant la Susana Quadrado com l'Ernest Folk, com en Jordi Bosch o la Cris Puig, amb brevetat, opinin abans de la consellera sobre el que està passant a la política catalana i de retruc a l'espanyola. Hola, què tal, Noemí?
Hola, molt bon divendres.
Molt bon divendres. Què tal?
Què? Com va?
Fatal, com sempre.
En la vida a vegades ens posem a buscar coses que, mira, són complicades. Que el nostre equip guanyi sempre o que et somrigui la noia o el noi que t'agrada, per exemple. Però encara sort que tenim les rebaixes del Corte Inglés, perquè aquí sí que tots trobem el que busquem. Sense anar més lluny, en esports, una selecció de tèxtil i calçat de pàdel amb fins al 40% de descomptes en marques com Asics, Adidas, Nike o Endless. A més, una selecció de pales de pàdel amb fins al 50% de descompte en marques com Bull Pàdel, Starby o Babolat. I en moda home, una selecció de camises o pantalons d'Astin, una per 35 amb 95 euros i dues per 60 euros. I a jove, ell, Levi's, Lee, Gap o Pepe Jeans, amb fins al 50% de descompte. A més, t'ho portem a casa en menys de dues hores amb la nostra tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a la botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i veuràs també aquí que sempre trobes el que busques. Del 7 de gener al 29 de febrer aprofita les rebaixes del Corte Inglés. Ah, i demà dissabte tornen les activitats infantils al Corte Inglés. A Girona, a les 6 de la tarda, esteu convidats a l'espectacle de clown de la companyia Mundo Mandarina. I a 6:45 de la tarda, a Cornellà i a l'Hipercord de Meridiana, hi haurà animació i molta màgia. Us hi esperem, que acabeu de passar bon divendres i bon cap de setmana. Adeu!
Avui, a dia, la patata amb un 32% de descompte per només 3,49 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Ens diem FIAC Assegurances. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
A CEPSA, tots els nostres clients són de 10. Per això, siguis particular o professional, tenim una promo de 10 per tu. Uneix-te a CEPSA Go o Esterressa a CEPSA i et donem 10 euros de regal de benvinguda. I si ja n'ets client, estalvies 10 cèntims litre en els proveïments. Vine a CEPSA i emporta't ja els 10 euros. Consulta condicions a cepsa.es.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un... Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 24 milions d'euros. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Començar l'any cuidant-te tu i la teva butxaca? No tens excusa, perquè fins al 24 de gener a La Sirena tens un 3x2 en una gran selecció de verdures premium. Tria congelat, tria La Sirena.
El per què de tot plegat.
Són les 9:23. Torna el debat de la immigració damunt de la taula. Jordi Juan, director de La Vanguardia, bon dia.
Molt bon dia, Jordi. Dic bon dia i no dic bon any perquè no
efectivament.
No em renyi a l'Ernest, eh?
Efectivament. Aviam, Jordi, com veus tot plegat, aquest acord entre Junts per Catalunya i el govern d'Espanya, sense que el govern de la Generalitat aparentment en sapigués res? Ara ens ho explicarà la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Què et sembla tot plegat?
Home, jo crec que ha estat un mal començament de legislatura pel govern del PSOE. Ja ens imaginàvem que arribar a acords amb tants socis diferents en aquesta legislatura seria una cosa molt complicada, però no sabíem, no podíem imaginar que fos tant, no? La sensació de feblesa que ha donat el govern d'estar disposat a acceptar qualsevol cosa per tirar endavant els decrets, jo crec que és una imatge molt dolenta per ells. Crec que han pagat un preu molt alt i estableix un mal precedent per properes votacions. Però quan dic que Jordi que paga un preu molt alt, no em refereixo a les concessions en si, perquè ja veurem tot això com queda. I mira, només tots podem recordar la transferència del trànsit en el seu moment, en l'època del Major Oreja i del Xavier Pomés, que entre que es va decidir que es feia i fins que es va aplicar va passar més d'un any. Ja podem dir ara que si això tira endavant de la immigració no ho veurem en aquesta legislatura. Per tant, no és tant el botí, no és tant el que Junts ha pogut aconseguir, sinó la imatge que tu has donat, Pedro Sánchez, d'estar supeditat a Junts i disposat a donar-li el que feia falta per tirar això endavant. I és un precedent que portarà cua, perquè jo dubto que Esquerra i els partits bascos, PNB i Bildu, que tenen eleccions en 4 dies, no vulguin fer la mateixa estratègia que ha fet Junts, no? I que no, jo crec que s'ha quedat ara una mica cara de pagar fantes, de dir, escolta, nosaltres no hem apretat més del compte, hem intentat fer un exercici possibilista de que s'aprovés els 3 decrets, encara que no ho acabem de veure clar, però clar, hem vist que l'estratègia de Junts de forçar té premi. I jo, francament, no, jo crec que quan tinguin l'oportunitat de ser decisius en properes votacions, demanant la lluna en un cova. En el seu dia, recordo que Esquerra Republicana va provocar eleccions perquè no va aprovar uns pressupostos. Vull dir que estem parlant de... Ja tenim precedents en el passat. Per tant, el resum global, Jordi, seria que no sé, jo crec que el Pedro Sánchez pot estar molt satisfet d'haver aprovat 2 dels 3 decrets, que ho tenia molt complicat, però Pedro Sánchez, en aquesta estratègia de mirar tant del dia a dia, escolta, no miro en el futur, van passant les coses i ja veurem què passa, al final és esclau i això té conseqüències. I les conseqüències serà que cada vegada costarà més aprovar qualsevol cosa. Ells ara fan acte de contrició en el PSOE, diuen que això no tornarà a passar, que portaran els temes millor negociats, que han tingut que ha passat els Nadals, que ho han fet malament, que això no tornarà a passar... Però, a veure, jo sento un precedent... Bueno, qualsevol cosa que es vulgui aprovar en el Congrés dels Diputats serà un drama.
Ja. Per tant, bueno, ara ho preguntaré que també aquí la tertúlia. És a dir, en aquests moments el govern de Pedro Sánchez se sent derrotat. Que en aquesta partida ha quedat derrotat.
Bueno, ha quedat sobretot afeblit, sobretot la sensació, ha donat molts arguments al PP i a tota la litúrgia d'aquests dies de l'opinió pública madrilenya i a molts llocs d'Espanya que estan dient que estan entregats a Puigdemont i que és un govern que no, ha donat molts arguments, perquè la veritat és que van estar ja negociant com si fos el mercat de Calaf, allò, no? I jo penso que amb això és una errada de llibres, és a dir, tu ja saps que és una legislatura per davant molt complicada, molt difícil, posar d'acord a tanta gent és difícil. Escolta, fem les coses ben fetes des de casa i no tinguis que arribar al darrer minut fent allò aquesta transacció. Escolta, això de l'indicació és molt important per negociar-se en un plis-plas i que avui volta sortir el representant de Junts dient, escolta, l'immigració cap a Catalunya. Bueno, perdoni, el Ministeri d'Interior no sabien res, és a dir, es van assabentar pel mateix temps que ho estava dient la diputada Junts. Això no és molt seriós que diguem. Després es pot intentar arreglar, es pot intentar millorar, però la sensació que dones és aquesta. I clar, estem parlant de coses molt, molt serioses com per ser transaccionades així de forma tan alegre, no?
Un moment, Jordi Juan, que m'agradaràs conèixer l'opinió dels altres que tenim sobre la taula sobre aquest tema, si pot semblar, com que després tindrem temps, no amb tu, Jordi Juan, però si amb els altres de parlar-ne, després de que siguin aquest estudi la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, us demanaré la màxima brevetat, com us dic sempre, però encara amb més motiu ara. Jordi Bosch, aviam.
Bé, seguint el fil, jo crec que aquí passen unes quantes coses alhora. És a dir, aquí s'estan posant els terrenys de joc, les mides exactes de com serà la legislatura, un cop aconseguida la investidura. I passen algunes coses. El PSOE és un partit, i ara no tindrem temps d'anècdotes, ja la farem una altra estona, és un partit que històricament ha tingut una capacitat de maniobra en el joc parlamentari diferent, jo diria que millor i més hàbil que la que ha tingut el Partit Popular quan ha governat o quan ha estat a l'oposició també. Llavors
Jo crec que ha vist que hi ha un sistema que se'ls li farà difícil, com és, per exemple, tot aquest mecanisme dels òmnibus, com és aquest tema de... Escolta, ho hem de treure com sigui. Jo he vist aprovar temes audiovisuals amb un decret llei a convalidar de mineria. De mineria. Aquest mecanisme d'introduir coses és complexa. Però, insisteixo, passen diverses coses que ha de tenir compte el Partit Socialista, i és que hi ha un moviment de plaques tectòniques que veurem si és molt o poc o com queda en el món del catalanisme entre Esquerra i Junts, també en un món de l'esquerra entre Sumar i Podemos, i compte, com diu en Jordi, que ara s'obrirà la carpeta basca perquè tenen eleccions. Per tant, tot això, conviure tot això, serà molt difícil. Ara, la voluntat d'aquest govern de tirar endavant existeix, però jo crec que s'han de donar compte que s'han de posar molt les piles amb altres coses. Jo crec que és el que passarà. Dit això, evidentment, tot el que es aconsegueixi per Catalunya ordenadament és important.
Cris.
Bueno, a mi una de les coses que m'ha cridat més l'atenció és que el PSOE no anés amb els deures fets a un debat i a un ple tan important com aquest, no? Amb unes lleis i uns decrets tan, tan importants. O sigui, sembla que siguin nous. Una cosa d'aquestes dimensions, tu has de tenir l'acord tancat amb el partit amb el que vas estar negociant moltíssim perquè t'investissin president. Aleshores, què ha passat perquè vagis a una votació d'aquestes característiques sense tenir el sí de Junts per Catalunya? T'haguessis estalviat el ridícul, t'haguessis estalviat servir-li en safata a l'oposició, que aquesta legislatura serà molt complicada, no serà harmoniosa i no serà fàcil. Ojo que no només vindrà tot per Junts, jo crec que no podem oblidar el que va passar amb Podem, també, perquè Podem té els diputats que té. La venjança és un plat que se serveix fred i ahir ho vam fer. No sé com s'ho hauran pres els votants de Podem que hagin tombat un decret tan important com aquest, perquè veuran, no?, doncs que el seu subsidi de moment no s'augmentarà. Però, per tant, no tot vindrà per Junts, que ara s'ha focalitzat molt en Junts, però Podem va per darrere, també. I no sé fins a quin punt Junts per Catalunya podrà aguantar aquest estirar la corda i tensar la corda d'aquesta manera fins a l'aplicació del tema de l'amnistia, perquè això demana molt temps. I llavors, jo no sé si des de Moncloa els hi permetran una altra situació com aquesta, perquè llavors es posa damunt la taula el tema de l'amnistia i mor tot, eh?
Ja ho sé que li estic fent així amb l'Ernest Folch, fes-m'ho breu, però tranquil, que després tindrem temps, Ernest.
Titulars. Discrepo una mica del Jordi Juan. És veritat que Pedro Sánchez dona arguments, té tota la raó, a l'extrema dreta, però jo crec que bàsicament torna a aconseguir els seus objectius, que és que, bueno, se'n surt més o menys d'aquest decret en un moment molt complicat. Per mi, el gran titular del que està passant, que estan passant moltes coses, com deia el Jordi Bosch, és el retorn oficial de Convergència. Sí, ja és oficial. Convergència ha tornat, el que ja vam veure una mica a l'Ajuntament de Barcelona amb Xavier Trias, per exemple, ara es consolida, i la nova Convergència aconsegueix enviar un missatge a Esquerra, dient nosaltres sí que sabem negociar, enviar-li un missatge a Pedro Sánchez, dient aquesta legislatura, com va dir Salvador Illa, serà un Vietnam, i marcarem paquets. I de sobte també aconseguim treure el tema de la immigració, que encara que evidentment no hi haurà traspàs integral, però sí que aconsegueixen, diguem-ne, que Ripoll comenci a sonar i li faig la competència. Quins és els dos talons d'Aquiles d'aquesta estratègia de Convergència? Bueno, la primera, que el traspàs d'aquestes competències els està passant el mateix que Esquerra, que és que al primer moment sembla una cosa i a mesura que van avançant els dies, doncs això no pot ser. És més, Junts ara, si Esquerra arriba a fer el mateix, Junts li estaria dient a Esquerra que com és que ho ha negociat tan malament això, que han passat les hores, el mateix que li van dir a Rodalies. I la segona cosa que passa, que ahir et va dir Míriam Nogueras, que vaig ser una mica surrealista, que és que quan ja ha tornat Convergència i t'expliquen tot el paquet de mesures que han aconseguit, que em sembla superlegítim, apareix la paraula. Independència. Perquè el partit segueix enganxat a la qüestió de la independència, l'unilateralisme, perquè no pot admetre que no hi haurà independència ni hi ha unilateralisme. I, per tant, en aquesta contradicció d'intentar ser alhora Convergència i ser alhora independentista i Junts, doncs això aflora inevitablement amb tot això.
Sí. Susana Quadrada.
A veure, jo el que salvira és una legislatura espanyola pràcticament ingovernable, perquè, evidentment, resumint-ho ras i curt, tant per part de Junts com per part de Podem, i després hi afegiu aquí tota la resta d'altres partits, Bildus, Esquerres, etcètera, etcètera, doncs li faran suar sang, perquè ens entenguem, al president Pedro Sánchez, no? Llavors, no podrà governar com ho va fer l'anterior legislatura, aquesta estratègia de governar per decret no li pot funcionar, ja s'ha demostrat que no va, per tant, haurà de canviar i haurà de fer-ho d'una altra manera. I el que em preocupa és que si està cedint a un i està cedint a l'altre, al final hi haurà tantes sessions que la gent no acaba entenent res i després què és això, no? Aquesta imatge de debilitat. En quant a Catalunya, a mi el que més m'esparvera és com és possible que Junts per Catalunya estigui ara negociant punts claus, com és una política d'immigració, que de fet ha d'acabar aplicant el govern de Catalunya quan no està el govern de Catalunya. Sí, llavors, és la gran contradicció de la política catalana en aquest moment. I després, com en aquest cas és especialment punyent, per dir-ho d'alguna manera, és el fet de que en aquest punt de la política d'immigració, que en aquest moment és absolutament inconcret i ja veurem com queda el negre sobre blanc, ni Junts ni Esquerra tenen la mateixa posició. Per tant, Junts està negociant amb el govern espanyol un aspecte en el qual el govern català no hi està d'acord. Per tant, això, al final, no sé si m'explico. És com un anem a fer bullir l'olla i després ja veurem.
Ara li preguntarem a la consellera Vilagrà.
I acabo, ràpidament. Respecte a l'Ernest, no, jo penso que Junts no està fent de Convergència. Sí que està fent algunes coses de Convergència, però el peix al cove s'acaba en el moment en què no tens la llei de l'amnistia al sac, eh? O sigui, si, aquesta estratègia de tensar la corda no pot ser infinita. En el moment en què vegin que algun punt trontolla, o bé la desconfiança que tenen amb el Partit Socialista es trenca per algun punt, que el punt allà on es pot trencar és la llei de l'amnistia, tota aquesta estratègia se'n va fer punyetes.
Va, són les 9:36. Jordi Juan, alguna cosa més?
No, només per apuntar això que comentàveu ara, en el sentit del retorn de Junts a la vida política, no? Jo penso que ja vam veure amb la votació de la investidura. Una cosa molt, molt, molt important és que, independentment del discurs que fan per a independència o la manera de dir les coses o fer-ho, Junts està fent la política que feia, havia fet tota la vida a Convergència, és una política d'estar aquí i no estar en un altre lloc dient que no vols negociar ni vols parar amb el govern central perquè tu estàs en la pantalla d'independència, no? Està en el dia a dia. Jo el que em queixo és que això es facin tan malament. No en aquest cas Junts, que jo crec que lícitament estira la corda de tot el que pot, està en el seu paper, sinó sobretot com ho ha portat el Partit Socialista. Però bueno, en la mirada global, si aixequem prefereixo aquest Junts que està aquí votant els decrets, que el que de l'anterior legislatura, que ni tan sols volia negociar i que estava en una altra fase. No?
Gràcies, Jordi Juan. Fins ara. Que vagi bé.
Una abraçada. Vinga, igualment. Que vagi bé.
Adeu. El director de La Vanguardia, per començar les opinions d'avui d'aquest divendres, 9:45, d'aquí uns moments en aquest estudi, ara sí, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, s'explica al món a RAC1.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Vine al circ històric Raluy de Rosa Raluy.
I descobreix els orígens del circ amb Kirko dins la carpa Raluy, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona fins a l'11 de febrer. Històric Raluy, el circ de la teva vida.
Entrades a raluy.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 i 21 de gener l'obra mestra del ballet romàntic Giselle, una peça posada en escena per la companyia txeca Ballet Clàssic Internacional, interpretada per solistes de prestigi mundial. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant. Una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada, però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una qüestió més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC més 1. Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC 1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com hi ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denuncias puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, al 9C. De dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 10 en punt del matí. Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Ara parlem d'aquesta conversa que hem mantingut, sembla, aquesta nit amb Félix Bolaños, però abans, deixi'm preguntar-li res i curt. La Generalitat vol assumir les competències en immigració?
La Generalitat les vol totes i les vol tant que volem ser un estat i, per tant, també aquestes, òbviament. Per tant, sí.
Sí. Esquerra les ha demanat en algun moment aquestes competències?
Esquerra Republicana el que ha fet és, de moment, les que tenim, que són d'acollida, o permís de treball, etc., que ens la respectin, que ens donin els recursos. I quan hi hagi d'haver una delegació de competències o directament assumir-les totes, el que volem és que estiguin ben treballades i que siguin amb tots els recursos. Perquè, òbviament, unes delegacions que ja ens ha passat sense els recursos assignats, diguem-ne que és un perill, i més en una qüestió tan rellevant, tan complexa, com és aquesta.
En un debat al Parlament al setembre, Esquerra va rebutjar assumir aquestes competències. Per què ho van fer i ara també ho rebutjarien?
No, Esquerra. Ho va rebutjar tota la cambra. De fet, només Junts per Catalunya, en el marc del debat de política general, va votar a favor de la seva proposta, perquè, de fet, aquella proposta el que deia o el que feia és vincular immigració amb inseguretat. Això, òbviament, no ens ho podíem permetre i, per tant, per això tota la cambra, de fet, ja li dic que només Junts per Catalunya va votar a favor, per tant, per això es va rebutjar. És molt perillós anar en aquesta línia. De fet, el propi Parlament s'ha dotat de pactes que justament el que fan és aïllar aquests discursos que vinculen delinqüència amb immigració.
Però Esquerra va votar en contra d'exigir a la Moncloa el traspàs de les competències en immigració.
Bueno, és que, en aquest cas, la competència és bàsica de l'Estat i això ho sap tothom. És a dir, en aquests moments i en el marc del que abans d'ahir es va pactar en l'article 150.2 famós de la Constitució, és una competència exclusiva. Com vostè sap, en les que són nostres ja tenim dificultats doncs, per exercir-les i les que són compartides també, doncs en una competència que és de moment bàsica de l'Estat, un traspàs ja s'ha vist que no s'ha pogut assignar. La delegació de fet, tampoc s'ha signat. El que s'ha signat, perdó.
Això és molt important, això que està dient ara, perquè ho pugui confirmar. Ahir, en la conversa amb Félix Bolaños, li va confirmar que no era un traspàs, sinó una delegació?
Correcte. Em va confirmar que no és un traspàs, perquè òbviament no pot ser, però tampoc hi ha cap pacte en relació a les delegacions. És a dir, no hi ha res pactat en relació a quines delegacions s'han de fer. És simplement un pacte que el que diu és impulsarem una llei orgànica que el que farà és plantejar a veure quines delegacions hi pot haver. Per tant, és un pacte i un compromís molt difús. Miri, nosaltres estem a quart de negociació amb el PSOE. És a dir, ja estem a punt de graduar i, per tant, sabem molt bé quan el PSOE, diguem-ne, fa servir un verb inconcret com és impulsar, com acabarà això? És a dir, acabarà potser en un intent, en un impuls, però cal lligar molt bé la lletra petita, i és el que jo ahir vaig preguntar sistemàticament al ministre Bolaños tard a la nit, que ens vam trucar doncs tard. Exactament què és el que hi ha de delegació? Diu, no hi ha res. No hi ha res pactat, i per tant el que farem és impulsar una llei que, com saps, doncs significa un procediment molt llarg. Per tant, no hi ha res imminent, no hi ha res que signifiqui un canvi substancial respecte del que ara tenim. El que ara tenim és que tenim polítiques d'acollida, i és el que exigim, i exigim sempre decidir sobre l'acollida a Catalunya, i ho hem fet en múltiples ocasions.
Per tant, consellera, hi ha una cosa que és òbvia, més que res per aclarir-ho la gent que ens està escoltant. De la conversa d'aquesta nit amb el ministre Bolaños, telefònic interpreto,
correcte,
de quanta estona més o menys estem parlant?
Més de 20 minuts.
Més de 20 minuts, eh?
També s'estava fent tard, eh? Era... Teníem els nens, ell, el seu nen, i jo, les meves nenes, reclamant-nos...
La política de Catalunya i d'Espanya es decideix amb unes cares particulars en horari no laboral, diríem.
Sí, les...
en tot cas, consellera, quan parlaven i vam parlar de tot plegat, tinc un dubte perquè ho pugui explicar a tota la gent. És a dir, segons el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, important també en l'acord entre Junts per Catalunya i el govern d'Espanya, em pot dir què han pactat respecte al traspàs que ens diuen d'immigració? Ja no podem dir traspàs, sinó que hem de dir delegació, delegar. Per tant, no estarem parlant d'un traspàs de competències, sinó d'una delegació de competències. Em pot explicar exactament què li va dir el ministre Bolaños respecte a aquest tema?
Miri, jo, diguem-ne, preferiria que fos el mateix ministre que ja ho expliqués, igual com Junts per Catalunya, òbviament. El que sí que li puc dir és que aquell mateix dia es va produir un vodevil des del punt de vista que ni tan sols els ministres corresponents, diguem-ne, els que havien d'aplicar els acords, sabien que s'havia pactat. Això sí que li puc dir. Per tant, jo crec que un debat tan rellevant com el de la immigració o altres no es pot fer en el marc d'una negociació a última hora com el mercat de Calaf, com un vodevil. No ens podem tirar el debat de la immigració pel cap, i per tant que això és un tema molt seriós que hem de treballar, i que, com sempre expliquem, en els acords, qualsevol acord, la lletra petita és l'important. Quan fem una hipoteca, quan fem qualsevol contracte de lloguer, com tothom sap, la lletra petita és el que al final acabarà significant el més rellevant. Per tant, doncs, d'això es tracta.
Clar, però, per exemple, al fons del PSOE, que vam parlar amb RAC1, ens vam parlar d'un traspàs integral de competències.
Vostè sap perfectament que en aquests moments un article com el 150.2 de la Constitució, en el qual el tema d'immigració és competència exclusiva, no pot ser ni traspàs ni integral. Això és evident, això ho sap tothom, qualsevol jurista. És a dir, avui quan venia cap aquí...
Però el 150.2 també hi va existir quan es va haver el famós pacte del Majestic, i es va modificar pel tema de les competències del trànsit.
Miri, m'agrada que em faci aquesta comparació en aquest sentit, perquè justament en el cas de Mossos d'Esquadra es va fer tot plegat per fases, es va fer per territoris, es va fer...
Parava trànsit, eh?
Correcte, sí, sí.
Sí, es va començar, any va trigar, no, més o menys?
Va començar per trànsit, efectivament. Doncs imagini's com es devia lligar, diguem-ne, amb lletra petita, perquè això es pogués dur a terme. Jo el que dic és que en un tema tan rellevant com aquest, que efectivament afecta la ciutadania, que és d'estar a l'agenda política, que la gent en parla, que ho hem de tractar amb molt de tacte, per entendre'ns, doncs que, en fi, que el que diem al govern de Catalunya és que s'ha de fer en el marc que toca, amb tranquil·litat i ben fet, sobretot ben fet.
Tornant a la conversa d'aquesta nit amb el ministre Bolaños, de què hem parlat exactament? Només d'aquest tema, o vostè li ha fet, en nom de la Generalitat, de fer-li servir el seu malestar per aquest acord sense que vostè sapiguessin res?
No, miri, jo sempre explico, he estat 12 anys alcaldessa del meu municipi, ara em porto gairebé 3, consellera de la Presidència. Jo ja no em molesto, no m'enfado per res, jo tot el que sigui sumar per la ciutadania, perfecte. Per tant, benvingut Junts per Catalunya en la negociació, tant de bo haguessin entrat abans i segur que haguéssim aconseguit més competències, més recursos. Per tant, en aquest sentit, perfecte, òbviament. En tot cas, és evident que és un debat que és molt profund, tant aquest com d'altres que doncs es van tenir. I per tant, òbviament, govern de la Generalitat, hem de tenir el nostre paper i el nostre lideratge en una negociació que és de governs a governs, en el sentit que tots aquests temes afecten a les competències de la Generalitat. Per tant, li vaig exigir, doncs, òbviament, el nostre paper i que la negociació doncs fos doncs en aquest marc. De fet, un tema concret, que em va fer gràcia, perquè li vaig dir, ostres, ha sortit 6 milions d'euros en temes de justícia justícia per digitalització. Dic, home, això són, és la xocolata del lloro. Bueno, en castellà no sé què li vaig dir, eh? Li vaig dir los cacahuetes o los peanuts, no sé, li vaig dir una cosa així, diguem-ne. Però
fins ara no som anglès, en tot cas.
Sí, correcte, correcte. Los cacahuetes. Bueno, total, que en aquest sentit li dic, escolti, això suposo que sumarà el que ja tenim, perquè de fet nosaltres ja tenim més de 40 milions d'euros amb digitalització aplicant-se. Diu, sí, sí, això suma. Perfecte. Perfecte, tot això que tenim al sac per fer, diguem-ne, en aquest cas...
De les coses pactades entre Junts per Catalunya i el govern d'Espanya, amb què està d'acord el govern de la Generalitat?
Bé, en aquest cas, miri, més diners per la justícia i digitalització, plenament d'acord.
Encara que siguin cacauets, peanuts encara o la xocolata del lloro?
No, el que vull dir és que encara que siguin pocs recursos, perquè en 6 milions d'euros vinculat a tot el sistema de tribunals de Catalunya, doncs són pocs diners, però no passa res, és això que li dic, eh? Sí. Això em sembla bé. En general, és a dir, tot el que sigui bo pel país, a nosaltres ens sembla bé. Tot el que sigui bo per l'economia productiva, ens sembla bé. Per tant, tot suma. Cap problema. Jo, en aquest sentit, positiva i a sumar per la ciutadania de Catalunya.
Això que li va comentar ahir a Félix Bolaños, vostè li ha fet saber a algú dels qui va formar part del seu govern fins fa mig any?
Bé, nosaltres el que vam fer, el que vaig fer ahir la nit, doncs, és treballar-ho en el marc del nostre govern, no? I per tant, doncs, parlar-ho amb els consellers corresponents. Tots em van, doncs, fer les seves consideracions i, esclar, qui ha marxat del govern, com és Junts per Catalunya, doncs, en aquest cas jo no vaig traslladar aquesta informació. De fet, és això que explico, és a dir, ells mateixos, quan van començar...
No traslladar la informació. El que em refereixo és a demanar d'anar junts ara en el camí cap a aquests recursos, o dir senzillament, o demanar-los explicacions de la mateixa manera que ha demanat explicacions al govern d'Espanya.
No, en aquest cas, nosaltres el que fem, el que volem fer, és mirar cap endavant i, evidentment, sumar, doncs, amb acords que siguin positius per Catalunya. Per exemple, ara mateix, en el marc de la negociació dels pressupostos, el que espero és que Junts per Catalunya, doncs, se sumi amb força a aquesta negociació per aconseguir més recursos per als catalans i catalanes en el marc, per exemple, d'educació. És a dir, hi ha un comitè d'experts que ens faran propostes i segur que això haurà de ser, diguem-ne, pressupostàriament dotat. Doncs bé, vinga, treballem els pressupostos. Això és el que hem de fer. Treballar en positiu per la ciutadania és el que jo faig. Jo sempre vinc a fer ponts amb Junts per Catalunya, perquè sempre explico que vinc d'un territori on hi ha acords, doncs, en tots, en ciutats importants, en consells comarcals, etc. Per tant, jo treballo en aquesta línia sempre.
Val. Vostè considera que Catalunya necessita poder regular els fluxos migratoris?
Catalunya necessita moltes coses i per això el govern de la Generalitat treballa sempre en aquest sentit. És a dir, Catalunya, a diferència d'altres territoris de l'Estat, té, diguem-ne, un flux migratori molt més dinàmic. És a dir, moltes persones venen aquí perquè de fet volen anar cap a França en relació a que tenen familiars, no? Tenen persones més vinculades. Per tant, Catalunya, òbviament, té un percentatge, doncs, de persones migrades més alt que la resta. Per tant, d'aquí la importància dels fluxos migratoris. Per tant, em sembla que, evidentment, Catalunya ha de poder dir la seva. També quan venen, diguem-ne, refugiats, i ho hem trobat en el cas d'Ucraïna. És a dir, van venir refugiats, com li deia, nosaltres tenim competències d'acollida i, per tant, quan arriben hem de fer la primera acollida en l'àmbit de salut, en l'àmbit d'educació. Per tant, sempre reclamem recursos i reclamem decisió. I això ho fa a través de la consellera d'Igualtat i Feminismes, doncs, a la ministra corresponent. Correcte. Ho fem sempre, perquè seria importantíssim.
Però vostè considera que Catalunya o el seu govern que necessita regular els fluxos migratoris?
Nosaltres necessitem moltes coses. Primer de tot, necessitem recursos per abordar una situació de milers de persones que viuen a Catalunya que per les lleis actuals tenen permís de residència però no tenen permís de treball. Això els aboca a la marginalitat. Per tant, hem d'anar al que és estructural, el que és estructural, que és la situació de les persones que viuen aquí. Per altra banda, més recursos pel català i per la llengua i per reforçar l'àmbit més d'educació amb els nens i nenes que venen, que evidentment se situen a les escoles catalanes. Necessitem més recursos per sanitat i això és el que reclamem. Miri, fa poc vam estar a Madrid amb la ministra Montero, també amb el ministre Bolaños, i justament per això va sortir l'acord de finançament singular, perquè els vam fer veure que Catalunya té aquesta situació que és idiosincràtica, que no la té gaires altres territoris, alguns altres també, a nivell d'estat, però Catalunya especialment, i que necessitem reforçar tots els serveis públics i tot l'estat del benestar, perquè justament la cohesió social d'aquest país no perill. I d'aquí vam treure l'acord, si ho recorda, d'investidura en el qual es comprometien a abordar un finançament singular. La consellera d'Economia ja l'està preparant, està preparant la nostra proposta, que és la que presentarem al govern de l'Estat.
Un dels punts més polèmics del traspàs de competències que ha anunciat Junts és que la Generalitat podria tenir competències per expulsar immigrants multireincidents. Què en pensa? Mira, cal una mesura com aquesta?
Jo penso que és molt perillós vincular multireincidència amb immigració. Per què? Perquè en la multireincidència hi ha tots els orígens, tots els colors, hi ha persones de tot arreu. Per tant, és perillós anar en aquesta línia directa de vincular una cosa i l'altra. També li vull dir una cosa molt clara. La multireincidència és un problema a Catalunya i a l'Estat, perquè tenim en aquests moments una legislació que per aquells petits furs que es donen a les ciutats i que són persones que potser no entren a presó o que entren un dia i surten i aquestes qüestions, no està resolt. Per tant, efectivament, s'ha d'abordar la multireincidència? Sí. I nosaltres el que hem demanat des d'Interior, des del Departament d'Interior, el conseller, és que ha de canviar la legislació en aquest sentit, que no pot ser que es donin les circumstàncies que es donen en aquests moments.
I com ha estat aquesta? És a dir, ha estat des de la conselleria a conselleria, a ministeri, que s'ha fet aquesta demanda?
Correcte, sí, sí, sí.
I hi ha hagut resposta? Perquè és un moviment molt important.
És molt important, perquè crec que ho sabem tots que tenim aquesta dificultat, aquesta situació de multireincidència. Però després també li voldria dir una altra cosa, i tenim dades de justícia, Departament de Justícia. Quan les persones que cometen un delicte arriben a la presó, a Catalunya un 20% reincideixen, un 20%, que és una xifra, bueno, que podríem considerar important. Però pensi que la resta de països europeus és el 40%. I si mira França, és el 60, o sigui, a França un 60% de les persones que arriben a la presó i tornen, a Catalunya un 20. Per tant, estem fent un acompanyament...
Perdó, que tornen a la presó o que tornen
correcte,
a reincidir?
Que tornen a reincidir, per tant, probablement...
Però és que hi ha casos que... Ens hem vingut de casos que han reincidit?
Jo ara li parlo de les persones que han arribat a la presó.
D'acord.
D'acord? Per això, el que li vull dir és que a Catalunya estem treballant tot aquest aspecte. Llavors, una altra qüestió, que és evident que passa. Explota un cas en un municipi en el sentit que hi ha una situació molt crítica de molt multireincidència, com ha passat al Maresme o a altres ciutats. Què fem? D'entrada, evidentment, reforcem doncs, el cos de Mossos d'Esquadra en aquell territori. Però també el que fem, i amb calma i de forma estructural, és el que el conseller d'Interior farà, en aquest cas a Calella, anant a la Junta Local de Seguretat aquest mes mateix, per abordar temes estructurals en aquell municipi. Però com que ja hem actuat, ja hem aconseguit que quatre persones multireincidents d'aquell municipi ingressin a la presó. Per tant, nosaltres, cada cop que hi ha una situació d'aquestes característiques, amb tota la contundència, però també amb tota la serenor, actuem i es donen resultats. I en aquest sentit, col·laborant, òbviament, amb el món local i amb les alcaldies d'aquest país, que és el que hem de fer.
Consellera, és normal que un país que té un 16% de 16% del conjunt total de l'estat de població rebi gairebé un 25% d'immigració?
Bé, és això que li deia. Moltes persones que venen aquí és perquè després pensen marxar cap a França. És cert que ara la Unió Europea ha tornat a regular en relació a aquesta qüestió. En alguns àmbits en positiu, crec jo, i ara ho explicaré, i en altres és perillós per aquest motiu que vostè apuntava. És a dir, en uns àmbits ha regulat que residència i permís laboral vagi junt, això és molt important, perquè, com li deia, no pot ser que tinguem persones aquí que no puguin treballar, perquè els aboquem a la marginalitat o a l'economia submergida, o en situacions molt complicades. Però, d'altra banda, el que ha fet ha estat abonar que alguns països, pagant, puguin no acceptar persones migrades. Això és molt perillós. Sí, això és un pacte a nivell europeu que és molt rellevant, perquè això el que significa és que un país com Itàlia, Grècia o l'Estat espanyol, que ens arriben, ja ho saben perfectament, per vies doncs, molt complicades, amb caiucs, amb situacions realment humanament molt fràgils, i per tant que segur que ens arribaran, hi hagi països que puguin decidir no acceptar una redistribució de la immigració a nivell europeu. Clar, ha de pensar que els fluxes a nosaltres, diguem, el context és europeu, no és només estatal o no és només Catalunya, és un context europeu, i que les persones que venen, com li deien, a vegades tenen altres destins, volen tenir altres destins, perquè ja tenen doncs això, familiars o tenen algun cert arrelament. Per tant, ara ens han mogut el tauler de joc, i serà molt important aquest debat, i és molt important que el tinguem, però és molt important que el tinguem serenament, que no ens tirem el debat pel cap. Llavors, en aquest sentit, evidentment el govern de la Generalitat disposada a parlar-ne.
tirant pel cap, totalment d'acord, però abraçar els discursos de l'extrema dreta que criminalitzen les persones migrants lluny de resoldre les situacions de pobresa i exclusió posa en risc la cohesió social, un país compartit amb tothom que hi viu i la seva incorporació al projecte nacional. Ens hi juguem molt. Això escrivia ahir Oriol Junqueras i el 99,9% de la gent que llegia aquest tuit sabia que no anava precisament per un context global, sinó que anava directament per Junts per Catalunya. És a dir, ens tirem els tuits pel cap.
Això, això, evidentment, tot és interpretable, però jo el que li puc dir és que...
Vostè és del 0,1%.
No, el que li volia dir és que ja hi ha partits que clarament a Catalunya, per tant, aquí no n'estem exempts, no és només Vox i té la força que té a nivell de l'Estat o a nivell del nostre voltant, és a dir, País Valencià, Illes, fa poc vaig ser a Mallorca...